El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
En plena pujada dels tipus d'interès que actualment se situen a l'entorn del 2% i amb la previsió que puguin seguir creixent, s'ha posat damunt la taula dos nous impostos temporals que podrien aplicar-se a la banca. En concret, l'impost temporal a la banca busca recaptar anualment 1.500 milions d'euros entre el 2023 i el 2024, xifra que contrasta amb els beneficis nets d'aquestes empreses el 2021. Els sis principals grups bancaris van elevar el seu benefici l'any passat per damunt dels 21.000 milions d'euros, el major des de l'anterior crisi. Parlem d'aquesta futura taxa, ho fem amb la Isabel Pons, coordinadora d'ISEC d'ICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos al Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Per què serveix aquest impost a la banca? Per què creieu que podria ser útil aquest impost a la banca?
Bueno, aquest impost a la banca s'hauria de destinar tot íntegrament a ajudes a les persones que es vegin afectades per la crisi actual de la inflació i de la pujada dels preus de l'energia, evidentment.
És a dir, creieu que en cas de posar-se en marxa, de fet el govern espanyol ho ha apuntat en moltes ocasions, tot i que la banca no veu amb bons ulls, però aquests diners haurien d'anar íntegrament a les famílies?
Sí, totalment. O sigui, considerem que, primer, considerem que aquest impost ha de tirar endavant, per molt que el Banc Central Europeu digui que no, és necessari. Vull dir, la banca, amb aquesta crisi actual de la pujada de la inflació, no s'està veient afectada com altres sectors, perquè no, el seu sector no s'està veient afectat per l'energia, no s'està veient afectat per matèria primera, ni per transport, vull dir, tot el que està recaudant, tot el que està guanyant o està guanyant net, ho estem veient, ho has dit en aquestes xifres, són amb els 9 primers mesos de l'any un 6% més que l'any 2021. Per tant, tenint en compte, a més, que no pot ser que tingui augments en beneficis, que tingui augments la situació de l'entitat, com diria, hi ha menys atenció a la gent, hi ha menys, té més guanys l'entitat i no hi ha una compensació amb el que les entitats estan fent. Per tant, considerem que és necessari que s'apliqui aquest impost i que aquest impost, evidentment, vagi íntegrament a crear un fons, a ajudar la gent que es veia afectat. I això ja ho estem veient amb la gent que està començant a notar les revisions ara properes de les hipoteques. Com sabem, octubre ha tancat en un Euríbor amb un 2,62%. Aquesta pujada suposa un augment de la quota molt important. És una quantitat sobtada, és una quantitat que no ens esperàvem. Doncs això suposa, a més d'aquesta pujada, la pujada amb els costos de la cistella de la compra, de l'energia, unes despeses en general de totes les nostres despeses, i és necessari, no?, que hi hagin ajudes, i és necessari que els bancs assumeixin la seva part de responsabilitat en aquesta crisi.
Clar, el que passa que el govern espanyol no ha apuntat, no?, que aquests diners hagin d'anar destinats a aquesta qüestió. Sí que és cert que el govern espanyol va apuntar la possibilitat de posar alguna mena d'ajudes a les famílies més desafavorides per les hipoteques. Crec que eren les famílies que ingressaven menys de 24.000 euros l'any nets. En aquest cas, creieu que aquesta ajuda hauria de ser per totes les famílies, independentment de la situació econòmica que tinguin?
Bueno, aquí sempre s'ha de posar, primer, hem de tirar endavant aquesta norma i després amb aquesta norma s'haurà de dir que aquests beneficis han d'anar per les persones que ho necessitin, i aquestes persones que ho necessitin evidentment sempre seran les més perjudicades i les més afectades per la situació actual. Això sempre s'haurà de contemplar amb algun tipus de barems per veure qui es pot acollir, i en algun lloc s'haurà de recollir. Si no, doncs haurem d'estar a les catalogacions o a la consideració de persones vulnerables que ja anem tenint i que ja considerem. De totes maneres, qualsevol persona a dir que tingui necessitats per dintre del sector bancari per pagar un préstec hipotecari hauria de poder accedir a negociar, hauria de poder accedir a beneficis, hauria de poder accedir a, si és necessari, a aquests fons.
I en aquests moments, pel que sabeu vosaltres, les famílies estan començant a fer aquesta renegociació de les hipoteques. T'ho dic perquè fa uns dies parlàvem amb la gent de les notaries que ens deien que estaven desbordadíssims de canvis hipotecaris, de passar de tipus variables a tipus fixos. Per tant, entenc que hi ha un procés de negociació que està en marxa, no, també?
Ah, sí, evidentment. Doncs des del moment en què van començar a pujar els tipus d'interès hi ha hagut molta inquietud de passar de variable a fixo. En aquest moment ho hem vist, no? La gent que tenia possibilitat de comprar o intenció de comprar ho ha fet abans de que pugessin massa els tipus d'interès. La situació, creiem de moment, que continuarà sent de pujada fins que no s'estabilitzi la inflació. Bueno, i hem d'estar una mica pendents del que passi. El que ens preocupa en aquest moment és el que una mica comentava abans, que és les revisions d'aquests préstecs, no? El que suposarà aquestes noves quotes per la gent i si podran assumir els pagaments de la quota corresponent i la resta de les despeses de la unitat familiar.
Clar, i en aquest espai, en aquesta situació, creus que també el govern espanyol hauria de posar-se al costat de les famílies també, doncs, obligant, per exemple, els bancs a facilitar aquesta negociació o a buscar mecanismes per fer més fàcil el pagament de les quotes? No sé si creieu que algun mecanisme d'aquest s'hauria de poder posar en marxa.
Aviam, nosaltres en aquest sentit ja hem plantejat coses. Doncs ja ens vam reunir, es va dir que amb la ministra en el seu moment i ja vam plantejar, per una banda, que l'entitat no ha de ser la que plantegi les opcions al client. Vull dir, s'ha de recollir normativament quins són les propostes que es pugui donar al client. Vull dir, necessitem una norma que sigui semblant al Codi de Bones Pràctiques del 2012 que estigui regulat per tothom, perquè si no al final l'entitat fa el que vol amb qui vol i no es tracta d'això. Necessitem que hi hagi un protocol d'obligat compliment per les entitats quan es troba amb clients que no poden fer front als pagaments de la seva hipoteca. També és cert que ara tenim un canvi en la normativa, en la llei de la segona oportunitat, amb la que és molt més fàcil accedir i que també dona aquesta opció de liquidar els deutes que puguin tenir, sobretot, i que va molt bé quan es tracta de préstecs i crèdits a part de l'hipotecari, quan hi ha altres deutes.
Clar, el canvi que en aquesta llei de la segona oportunitat era un gran debat i una gran demanda, no?, per part de les entitats socials, també.
Sí, 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 evidentment, perquè sempre ha hagut, no?, aquesta norma per les empreses, però no concretament per la persona física. Doncs continua estant una mica penjada del concurs de creditors, no? Continua estant una mica penjada d'aquesta norma, però sí que dona més facilitats per a poder-se acollir a una persona física. És més beneficiosa que era abans. De totes maneres, segueix estant molt lluny de la llei de sobreendeudament que l'associació va plantejar a principis de l'any 2000, que seria el que tornaríem a necessitar en aquest moment.
Doncs moltíssimes gràcies, Isabel Pons, coordinadora d'ISEC ADICAE, per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.